Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de pantalons curts, gorra i crema solar. Tram final de setmana assolellat amb alguns núvols prims i temperatures màximes de 30 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Aquest cap de setmana serà el primer en què els habitants de la regió sanitària de Girona ens podrem moure per on vulguem. Això vol dir que podrem anar a dinar a la vora de la platja, podrem anar a fer excursions... Ens podem moure amb aquests objectius, eh? No podem anar a la platja a banyar-nos perquè sí, i menys els habitants de municipis, com és el meu cas, que no vivim en un municipi de platja. Però no podem, vaja, no podem anar a Aigua Blava a banyar-nos, ni a fer esport individual, però sí que podem anar a dinar al Toc al Mar, que és el que Servidor farà. Clar, l'objectiu de tot això, doncs, és facilitar una mica, a poc, la mobilitat i l'obertura dels comerços. Aquí desitgem que aquest primer cap de setmana vagi molt bé. Recordem l'objectiu que nosaltres ens hem plantejat des d'aquí, des de Ràdio Capital, que és afavorir completament el comerç de proximitat i també els restaurants de proximitat, per tant. La diferència d'aquest cap de setmana és que serà obligatori dur mascaretes en llocs públics si no es pot garantir la distància de seguretat. Això és una cosa que va entrar en vigor ahir. De moment, la policia no multa durant 6 dies, sinó que el que fan és informar. El que heu de tenir en compte, sobretot, és si podeu garantir la distància de 2 metres amb els qui esteu al voltant. Si podeu, no cal que dueu la mascareta. Ara, també heu de tenir en compte que si en algun moment entreu en un espai on hi ha molta gent, on no es poden garantir les distàncies, us l'heu de posar ràpidament. És el que és obligatori en aquests moments. Trobo que és important, per responsabilitat, fer cas a això. Les mascaretes es poden adquirir a la farmàcia, hi ha una de gratuïta, segurament per cadascú, segurament ja la majoria l'heu adquirit, però després cada setmana en podeu comprar 2 a 70 cèntims i, 90, i les següents ja a 90 cèntims. Vull dir que no són extremadament cares. Aquestes les quirúrgiques, després ja tenim les FP2, tota la resta que ja són més cares i que es poden trobar en punts més especialitzats. Però les bàsiques, les quirúrgiques, es poden trobar molt fàcilment a les farmàcies. Les 8 i pràcticament 3 minuts, això és el Supermatí. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí continuarem la sèrie que vam començar ahir, l'Empordata, per analitzar el balanç d'aquesta epidèmia de la Covid-19, que de fet encara no s'ha acabat, però mirarem enrere i veurem com ha afectat l'epidèmia a cadascun dels municipis del Baix Empordà. De fet, aquí al Supermatí ens centrarem amb els més grossos. A la nostra pàgina web, a radiocapital.cat, podeu trobar la feinada que ha fet en Pedro Ruiz per analitzar tots els casos, poble per poble, amb gràfiques i dades. Molt bona feina d'en Pedro Ruiz. També us explicarem avui al Supermatí el titular que ens porta ara l'Eugènia. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
I és que a Palamós també hi ha acord entre govern i oposició, molt bona notícia, per un paquet de mesures contra la crisi econòmica.
Són 700.000 euros que es destinaran per pal·liar els efectes socials i econòmics de la crisi del coronavirus. Com deies, 14 mesures que han pactat amb un gran consens i col·laboració entre el govern i l'oposició.
Després els escoltarem. Una notícia que avançava Ràdio Palamós. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani.
Platja d'Aro obre la borsa de treball per 35 informadors de les mesures excepcionals de l'estiu.
Obren la convocatòria per ser un dels 35 informadors de carrer que contractarà temporalment Castell Platja d'Aro per explicar als visitants les mesures extraordinàries que s'aplicaran aquest estiu per garantir les distàncies de seguretat a les platges i al passeig del municipi.
El procés, la convocatòria, obre avui mateix i si us hi voleu apuntar, després ho ampliem, però heu d'anar a l'Ajuntament o presentar una instància genèrica segons el que diuen les bases. A la nostra pàgina web, per cert, també podeu consultar totes les bases. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Un estudi de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí garanteix que les platges de l'Estartit seran segures.
L'estudi s'ha fet tenint en compte la capacitat de les platges Gran, La Platera i Mas Pinell, les més grans del municipi i l'Estartit. S'ha conclòs que en cas de màxima ocupació cada banyista tindria 5,27 metres quadrats per sobre del límit del distanciament en què treballa l'Estat. Els càlculs s'han fet tenint en compte que les platges del municipi i l'Estartit acullen en temporada alta una mitjana de 40.000 usuaris diaris.
Aquí ens sorgeix un dubte, que és el fet de clar, són 5 quilòmetres de platja i 40.000 usuaris de platja en el pic de l'estiu. Què faràs? Repartir les 40.000 persones al llarg de 5 quilòmetres? Vull dir, si una persona ha anat a parar a la platja Gran però la platja Gran està plena, per força l'hauràs de tancar per dur-los a un altre punt. Com els duràs fins al cap de 5 quilòmetres o 2,5? Hauran d'anar-hi ells amb cotxe? Com sabran si hi ha aparcament o no? Hi ha punts en què aparcar? És molt complicat. Vull dir que aquest estudi, sota el meu punt de vista, ja a l'espera de tenir més detalls, doncs caldria detallar exactament això. Com es farà per esponjar la gent entre els 5 quilòmetres de platja? Per cert, avui, pels qui viviu a la Bisbal d'Empordà, bona notícia és que el mercat municipal, el mercat dels divendres, es reprèn avui, però de forma parcial.
El mercat s'esponjarà al llarg de tot el centre del municipi i hi haurà 5 punts d'accés controlats per la policia. Els carrers i places on s'ubicarà el mercat seran el carrer Cavallers, carrer Trinitat Aldric, plaça del Castell, carrer Santa Maria del Puig, plaça Major, carrer de la Canonja, plaça Germán Sitjà i plaça Jacint Verdaguer. Les parades seran de productes frescos d'alimentació i planter.
Però no és el municipi que reobre el seu mercat, i és que Platja d'Aro, Castell Platja d'Aro, també amplia aquest mercat avui. No amplia, sinó activa avui aquest mercat, i s'esponja també a la zona de la Masia Bas per poder acollir totes les parades habituals, fins a 150, tots els productes. Ara estan agrupades per gènere, alimentació, roba, calçat, etc. Per tant, a Castell Platja d'Aro sí que tornen les parades de roba i de calçat, al contrari que a la Bisbal d'Empordà. Les previsions que fa l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro és que un 70% dels els estants habituals doncs tornaran ara al mercat, avui. Recordem, el mercat de Castell Platja d'Aro, que s'amplia a tota la zona de la Masia Bas, per poder acollir totes les parades amb les limitacions i els espais de seguretat. Per cert, tornant al mercat de la Bisbal, us recomano que entreu a la nostra pàgina web i consulteu el mapa d'aquest mercat, perquè ben bé que s'ha esponjat per tot el centre i hi haurà uns punts d'entrada concrets, que després ampliarem, on allà hi haurà la policia, hi haurà protecció civil, controlant a veiem qui entra i controlen l'aforament. Veurem com funciona. Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Els parcs aquàtics de la Costa Brava es preparen per obrir. Per exemple, l'Aquadiver comptarà amb més personal per poder garantir les mesures de seguretat.
Sí, el parc aquàtic Aquadiver de Platja d'Aro es prepara per la temporada d'estiu d'enguany i preveuen obrir a finals de juny. Julià López Arenas, director del parc, en declaracions a aquesta ràdio, ha confirmat que preveuen obrir concretament el 27 de juny, ajornant l'obertura habitual gairebé un mes, si les autoritats sanitàries i governamentals ho permeten.
Veurem com funciona, perquè també s'ha de veure quines són les mesures de seguretat necessàries. Aquí, l'altre dia us ho explicàvem, no? En una platja, al mar, doncs, tant el clor com la sal poden eliminar el virus, diguem, però després hi ha acumulacions, hi ha zones on no hi ha això, no hi ha aigua. Veurem com funciona tot plegat i si la gent té la prou seguretat com per poder anar a un espai com aquest. I acabarem el programa explicant-vos el cas d'una empordanesa que reinventa la seva startup KiwiHop per fer front al coronavirus.
Sí, és una empresa que porta estudiants a fer anglès a Nova Zelanda i com que ara no poden viatjar-hi han decidit utilitzar Instagram per fer visites virtuals. De seguida us en donem detalls.
Fora del Baix Empordà, avui hem tingut, el dia d'ahir, les xifres de nous casos de coronavirus, apuntant a 70 positius registrats ahir, o sigui, 70 positius d'ahir. Però també s'han actualitzat les xifres històriques i ara hi ha 700 positius més dels que teníem ahir, una quarantena de morts. Tot l'estat, les xifres que es van donar ahir a la tarda van ser 48 morts, 344 nous positius, això sense comptar dades de Catalunya, I en l'últim dia hi ha hagut 140 hospitalitzacions i 20 ingressos en l'UCI. Per cert, que la xifra d'ingressos o de persones ingressades a l'UCI va caient i caient i caient aquí a Catalunya, cosa que és molt bona notícia. El govern espanyol ha anunciat que la fase 2 només mantindrà franges horàries per la gent gran i per persones dependents. El Ministeri de Sanitat espera que en els pròxims dies la major part de l'Estat ja estigui a la fase 1 de la desescalada. Avui hem de conèixer a la tarda, en una roda de premsa, si el govern espanyol permet que Barcelona i tota la seva àrea metropolitana passi a la fase 1 del desconfinament, cosa que els permetria avançar. En principi, aquí a Girona no hi haurà cap canvi, cap diferència, perquè la Generalitat ha demanat que ens mantinguem a la fase 1 aquests 15 dies. En tot cas, doncs caldria veure si ja dilluns que ve podríem passar, o sigui, dilluns d'aquesta setmana que ve, no, l'altre podríem passar a la fase 1, però tot això és una incògnita en aquests moments. Tot i que l'evolució és bona, però hem de veure com afecta aquests petits punts de desconfinament que hem tingut els últims dies. El president del govern, Quim Torra, demana a Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú que ajudin a reclamar a l'Estat els 4.000 milions d'euros que entén que pertoquen a Catalunya per afrontar la despesa sobrevinguda pel coronavirus, i també us explicarem la tangana política entre el PSOE, Podem i també dins del mateix PSOE sobre la derogació de la reforma laboral que van anunciar PSOE, Podem i Bildu i que hores més tard doncs es van fer enrere. Ara hi ha dues posicions enfrontades, no? La part més dura del PSOE, que diu que no es pot derogar totalment la reforma laboral en aquests moments, i Podem, Pablo Iglesias, que demanen derogar-la durant l'estat d'alarma. Són aquestes dues posicions que en aquests moments doncs, estan enfrontades i veurem com es resolen. Les 8 i pràcticament 12 minuts. Ai, cap de setmana de molta calor, Albert?
Molta calor, bon dia, Dani.
Bon dia.
Així serà.
Ai, no sé, venia de gust, començar a notar l'estiu.
Venia de gust, anirà de baixa, s'ha de dir.
Anirà de baixa.
A partir de diumenge baixa una mica. No és que vingui fred ni molt menys, però es normalitza perquè estem en una situació de valors màxims que no són propis per aquestes dates de maig.
Val, per tant, quina és la previsió?
Doncs de moment, aquest divendres, que comença amb domini encara del temps assolellat, alguns intervals de núvols prims, més decoratius que altra cosa, i un dia més temperatures que tornaran a arribar o fregar els 30 graus, puntualment 31 graus a l'interior del Baix Empordà. Demà, dissabte, nova jornada pràcticament estiuenca, però amb aquests intervals de núvols prims que poden ser una mica més abundants i estones enterbolir una mica el cel o provocar algun fenomen òptic com algun halo solar. De cara a diumenge,
com? De que... Explica-m'ho bé, això, què hem de fer per veure-ho?
Aquests dies, si ens fixem, avui segurament ja en tindrem alguns, però demà també en tindrem força. Són núvols prims, alts, que pràcticament no fan ombra, però que sí que poden tapar de vegades una miqueta la llum del sol.
Ah, val. No,
i la llum del sol que deixen passar a través seu crea aquest fenomen que són halos solars o fenòmens òptics
al
refractar la llum del sol.
Ara m'havia imaginat una aurora boreal.
Demà potser se'n poden veure alguns, eh?
Molt bé. Segueix.
No. Són fenòmens macos, per aquests dies. També que hi ha aquests núvols prims i hi ha sol i es poden veure. Mai mirar-lo directament, però, O sigui, sempre d'un costat o mai mirar directament la llum del sol, perquè recordem que l'índex de radiació ultraviolat és molt, molt alt aquests dies.
El problema és que aquests dies no ens han fet gaire radiografies perquè el sistema està una mica saturat i potser no tenim cap a casa. O sigui, que millor no buscar aquests halos.
Exacte, tot això que ens estalviem de radiació.
Sí.
I de cares de diumenge és quan comentem que comença a baixar una miqueta la temperatura, una baixada entre lleugera o moderada. Sobretot pel que fa a les màximes, les mínimes de fet es mantindran força iguals, baixant poder una mica més a l'interior, però les màximes que ja costarà que arribin a 28, 29 graus, es quedaran més cap als 26, 25 graus, sí.
Molt bé, gràcies, Albert.
De res.
Parlem del final del programa. I avui surt a la venda Notes on a Conditional Form, que és el nou treball dels de 1975, els 1975, i que avui són els protagonistes de la cançó del dia amb If You're So Shy, If You're Too Shy, Let Me Know. ara un missatge d'en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics, per això l'has de portar a Perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota i com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. El restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Atenció, el proper divendres 22 obrim de nou la terrassa. Vine a fer el vermut o a dinar a la millor terrassa de la Costa Brava. I, naturalment, amb totes les mesures de seguretat i higiene. Ah, i recorda que també pots gaudir de les especialitats del Balcó de Calella a casa. Ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. El Balcó de Calella, 689-62-53-71. 689-62-53-71. Visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Al Baix Empordà, a la fase 1 del desconfinament.
Podem desplaçar-nos a hotels i allotjaments turístics dins de la regió de Girona. No podrem ocupar zones comunes ni espais, piscines, gimnasos.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. El Baix Empordà presenta un balanç de 793 casos positius de coronavirus i més de 4.000 sospitosos des de la situació provocada per la Covid-19. Han passat 2 mesos i 11 dies, és a dir, 72 dies des del primer positiu a la comarca que es va registrar a Sant Feliu de Guíxols l'11 de març. I ja fa pràcticament 3 mesos del primer cas sospitós que es va comptar el 26 de febrer a Palamós. Déu-n'hi-do, 26 de febrer, primer cas sospitós a Palamós. Des d'aquest primer positiu només hi ha hagut 2 dies sense cap cas, el 2 de maig i el 17 de maig. D'altra banda, el dia en què la comarca ha tingut més positius va ser el 7 d'abril, amb 40 casos comptabilitzats. La data amb més casos sospitosos va ser el 24 d'abril. Fa 12 dies també es registrava una xifra bastant elevada, de 193. Ahir vam explicar-vos l'evolució diària del coronavirus al Baix Empordà des del 26 de febrer. Avui el que fem és traçar cronològicament l'evolució setmanal de la pandèmia als 36 municipis de la comarca. Això ho trobareu a la nostra pàgina web radiocapital.cat, un nou empordat fet per en Pedro Ruiz. El que farem aquí avui al Supermatí és destacar els casos dels municipis més grans. Començant per Palafrugell, que és el municipi que ha registrat més casos de Covid-19, 205. El primer cas es va notificar el 14 de març. El dia en què es van registrar més casos va ser el 31 de març. 11 casos. Pel que fa a l'evolució setmanal, doncs veiem que una tendència a la baixa, tot i que l'evolució no acaba de ser, no s'acaba d'eliminar el número de positius total. A Palamós, en canvi, és el municipi on hi ha més sospitosos del Baix Empordà. Hi ha 843. Pel que fa a positius, el primer es va notificar el 14 de març. El dia en què es van registrar més casos positius va ser el 23 de març, 8 casos positius, i pel que fa a l'evolució setmanal, la que té més casos positius és la que abarca del 20 d'abril, la setmana del 20 d'abril al 26, amb 32. El descens va ser notable en la recta final de març i fins 15 dies després, quan va tornar a detectar-se un repunt important. Ara la corba torna a baixar aquí a Palamós. En les darreres 72 hores s'han sumat 7 positius més i 64 sospitosos. Per tant, la corba que va baixant poc a poc. Sant Feliu de Guíxols va registrar el primer positiu de tot el Baix Empordà l'11 de març. El dia en què es van registrar més casos positius va ser el 14 d'abril. Pel que fa a l'evolució setmanal, la que té més casos positius és la que va del 6 d'abril fins al 7, fins al 12 d'abril, amb 32 casos. El descens ha estat molt pronunciat des de llavors. En relació als casos sospitosos, la xifra més alta es va produir la setmana passada, 104 casos sospitosos. A Calonge i Sant Antoni no podem dir que la corba s'estigui acabant de planar. El primer positiu es va produir el 19 de març. Pel que fa a l'evolució setmanal, el període en què s'han donat més casos positius als PCRs i test ràpid és del 26 d'abril del 20 d'abril al 26 d'abril, amb 14 casos positius. La setmana següent els casos baixaven a 5, però en les dues següents s'han donat 6 casos de manera consecutiva. Parlem ara de Platja d'Aro, i és que a Platja d'Aro el primer positiu es va produir el 13 de març. El màxim de positius registrats en un dia van ser 3, es van produir el 20 d'abril, i des de llavors doncs la xifra de casos també ha anat a la baixa i la xifra de sospitosos és més alta, però també clarament a la baixa aquí a Platja d'Aro. I a la Bisbal d'Empordà el primer positiu va ser el 13 de març, el màxim de positius registrats en un dia van ser 3, cosa que va succeir el 3 d'abril. En aquests darrers 3 dies el municipi no ha tingut positius, o sigui que hi ha hagut 38 sospitosos. Això és a la Bisbal. A Torroella, el primer cas va ser el 21 de març. Del 18 al 20 de maig el municipi no va tenir cap positiu i només 7 sospitosos. I acabarem aquest repàs fent una visualització del que està passant a Pals. I és que a Pals, a partir de Pals, tots els municipis més petits de Pals ja estan per sota la desena de positius. El poble palsenc va registrar el primer cas el 31 de març i la setmana amb més diagnòstiques va ser la del 20 al 26 d'abril i la de sospitosos del 4 al 10 de maig. En les darreres 72 hores, Pals no ha tingut cap positiu, però sí que s'afegeixen 4 sospitosos. Recordeu que hem fet una evolució, una anàlisi de tots els municipis que podeu trobar a la nostra pàgina web, radiocapital.cat. És aquesta eina d'anàlisi de dades que en diem Empordata i que també explica que hi ha pobles que no tenen cap positiu ni cap cas sospitós. Són 3 municipis al Baix Empordà: Fontanilles, Garrigoles i Torrent. Tot plegat són les dades del registre RSA Covid del Departament de Salut que es van computar fins al diumenge 17 de maig. Els casos positius acumulats són els que han donat positiu en proves diagnòstiques de PCR i també de test ràpid. Recordem que això, clar, també pot significar una detecció prèvia, una detecció precoç dels casos. En els casos dels sospitosos són els que un personal sanitari doncs els ha classificat com a sospitós perquè els símptomes doncs podrien ser compatibles amb la Covid-19. Aquestes són les dades que, recordem, podeu llegir a la nostra pàgina web.
Llegeix l'Empordata complet a radiocapital.cat.
I després d'aquesta passejada per tot el Baix Empordà, ens aturem en un municipi en concret, que és Palamós, on hi ha bones notícies pel que fa a l'àmbit polític i econòmic. I és que govern i oposició han pactat 14 accions per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. Ho explicava Ràdio Palamós, s'hi destinaran 700.000 euros en els pressupostos d'aquest any.
Sí, tal com va explicar l'alcalde Lluís Puig, són evidentment pels efectes socials i econòmics.
En l'àmbit social, les qüestions d'ajudes immediates doncs aquelles famílies que puguin estar passant-ho més malament, siguin ajudes alimentàries, siguin ajudes en el lloguer, siguin amb la mediació amb conflictes que puguin haver-hi entre propietaris i llogaters, doncs aquesta serà una línia important, i l'altra línia doncs serà ajudar doncs als establiments, a les empreses del nostre municipi, doncs que en base doncs a unes mesures que hagin pres, doncs l'Ajuntament els pugui ajudar doncs a sufragar aquestes despeses que hagin pogut tenir, o obrir línies de subvenció en el sentit de que aquelles empreses que continuïn amb la seva tasca i mantinguin llocs de treball o hagin doncs emprès mesures de correcció en l'àmbit tecnològic, doncs els puguem ajudar doncs a tirar endavant.
Estem parlant d'un gran consens amb l'oposició.
Sí, exacte, és una cosa que van ressaltar aquest consens i aquesta col·laboració d'una manera molt constructiva. Les propostes, doncs, les va presentar primer Esquerra i després l'oposició, el PSC en concret, en va presentar 72. Ho explica Josep Coll.
Que nosaltres no entendríem d'una altra manera que en aquest moment històric de crisi, de pandèmia i de moment de dificultat màxima que tindrem a posteriori, doncs no en tindríem una altra manera que treballar conjuntament al govern.
Aquestes modificacions per disposar d'aquests 700.000 euros s'aprovaran en un ple extraordinari a finals d'aquest mes o a principis de juny.
I a Platja d'Aro s'ha obert la convocatòria de feina per ser un dels 35 informadors de carrer que hi contractarà temporalment l'Ajuntament. Són els informadors que explicaran als visitants les mesures extraordinàries que s'aplicaran aquest estiu per garantir les distàncies de seguretat a les platges i al passeig.
S'hi poden presentar aspirants durant 20 dies a partir d'avui, aquest divendres, i és que les bases de la convocatòria estableixen que el moment per començar a rebre ofertes arrenca l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cosa que es va publicar ahir dijous. Per presentar-s'hi cal anar a l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro o fer una instància genèrica a la web del consistori. Les proves d'accés consistiran en una prova de català, una prova de coneixement general de Castellplatja d'Aro i una entrevista personal. A la web de Ràdio Capital teniu tota la informació necessària per presentar la vostra candidatura.
Podeu veure les bases, podeu veure quines característiques heu de tenir si us hi voleu presentar. Tot això és per garantir, per tenir garantides les distàncies de seguretat a aquesta temporada d'estiu, tant a la platja com a les cales, com al passeig. Recordem que el passeig a partir de les 6 de la tarda es convertirà en peatonal i s'hi posaran les terrasses a l'asfalt. Doncs bé, tots aquests informadors serviran per explicar tot això, i a més a la platja gran i a les cales es dividiran en segments de 150 metres amb un nombre màxim de grups de banyistes a cada segment, una notícia que avançava a Ràdio Platja d'Aro.
El consistori ha indicat que no hi haurà una divisió dels banyistes en funció de l'edat o de la seva tipologia. A més, l'alcalde Maurici Jiménez ha avançat que entre les àrees de seguretat ciutadana, mobilitat i serveis ja estan elaborant un pla per a controlar l'aforament i garantir les distàncies de seguretat entre els banyistes. Entre banyistes s'haurà de respectar una distància mínima de 9 metres, d'acord amb el que fixa la normativa.
Per cert, que avui al llarg del matí estarem a Platja d'Aro, perquè la Cambra de Comerç de Sant Feliu presenta un distintiu per aquells comerços que vulguin demostrar o mostrar que compleixen les mesures de seguretat adients per fer front a la Covid-19. Avui hi serem a Platja d'Aro amb una convocatòria que presenta i que realitza la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Concretament és el distintiu Punt Blanc, i avui doncs s'entregaran en els primers establiments. Per cert, deixeu-me denunciar una cosa, això és cosa nostra, és cosa molt interna, però deixeu-me denunciar que portem 2 mesos i mig sense cap convocatòria de premsa, sense cap roda de premsa, sense cap acte per cobrir, evidentment, per la crisi sanitària, i avui, que és el primer divendres en què estem en fase 1, avui tenim 2 convocatòries, tenim 2 llocs per cobrir, que a la mateixa hora, que potser molts mitjans locals això s'ho podrien mirar, perquè molts mitjans locals doncs potser no tenim mitjans per cobrir-ho tot i que ens agradaria. També ja avui es presentaran, com a previsió, apunteu-vos a l'agenda si us ve de gust, avui es presenten les novetats que s'estan fent, les obres que s'estan fent als ports de Sant Feliu de Guíxols i de Palamós. Ja us ho explicarem al llarg del dia. No ens movem del litoral, perquè un estudi de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí conclou que els banys a les platges de l'Estartit seran segurs, ja que les platges són prou amples i llargues com per fer compatible que hi hagi els banyistes que hi ha habitualment amb la distància de seguretat entre els banyistes. Però clar, El que caldrà és esponjar-los al llarg de tot el recorregut, al llarg de totes les platges. És la solució que proposa l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
La principal funció que haurà de complir l'Ajuntament serà redistribuir els usuaris al llarg dels 5 quilòmetres de platja de l'Estartit. L'estudi s'ha fet tenint en compte la capacitat de les platges Gran, la Platera i Maspinell, les més grans del municipi, i l'Estartit. S'ha conclòs que, en cas de màxima ocupació, cada banyista tindria 5,27 metres quadrats, per sobre del límit de distanciament en què treballa l'Estat. Els càlculs s'han fet tenint en compte que les platges del municipi de l'Estartit acullen, en temporada alta, una mitjana de 40.000 usuaris diaris.
I quines mesures s'aplicaran, doncs, per fer possible l'esponjament dels turistes?
Des del consistori asseguren que estan preparant un dispositiu que impliqui el mínim de restriccions i el màxim de mesures de seguretat. Es reforçarà la plantilla eventual d'agents cívics i informadors. Aquests seran els encarregats d'anar avaluant l'afluència de banyistes a cada sector i donar informació per fer complir els requeriments sanitaris. L'estratègia passarà, segons el consistori, per redistribuir el flux de banyistes i donar molta informació personalment i a través de senyals. L'Ajuntament vol buscar la màxima complicitat i comprensió dels banyistes i s'intensificaran les mesures de desinfecció i neteja. Pel que fa al dispositiu de vigilància i salvament, inicialment entrarà en servei el 13 de juny. En funció de com evolucioni la temporada, es prioritzaran les tasques de salvament marítim o vigilància terrestre.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els parcs aquàtics de la Costa Brava es preparen per obrir. L'Aquadíver comptarà amb més personal per poder obrir garantint les mesures de seguretat.
El parc aquàtic Aquadíver de Platja d'Aro es prepara per la temporada d'estiu d'enguany i preveuen obrir a finals de juny. Julià López Arenas, director del parc, en declaracions a aquesta ràdio, ha confirmat que preveuen obrir el 27 de juny, ajornant l'obertura habitual gairebé un mes, si les autoritats sanitàries i governamentals ho permeten. López Arenas ha assegurat que la reobertura es farà seguint totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats, entenent-les en un entorn com el del parc de grans magnituds, amb una superfície del voltant de 84.000 metres quadrats i a l'aire lliure, fet que els permet mantenir i marcar la distància de seguretat entre els clients. En referència a l'ús de les mascaretes, com que el parc és un establiment privat, no és obligatori, però el director assegurava que hauran de veure si és compatible amb les activitats.
Dins el parc sabem que hi ha gent que la farà servir, tot i que hem de veure si per les activitats concretes dins del parc, és a dir, l'ús d'algunes atraccions, serà recomanable o no. Entenc que serà difícilment recomanable, per tant podem fins i tot plantejar-nos que no es pugui fer servir en determinades atraccions. En d'altres segurament és perfectament compatible.
El gerent també ha confirmat que ampliaran la plantilla de treballadors, donat que és necessari per poder extremar les mesures higièniques i de seguretat que impliquen més neteja i desinfecció de les instal·lacions.
Difícilment podrem, en les nostres previsions, tenir una plantilla més curta, perquè el que cal és que totes aquestes mesures que implementarem i en les quals estem convençuts que els nostres clients ens hi ajudaran a que es compleixin, requeriran de reforçar el pas de la plantilla, com per exemple la plantilla de neteja o fins i tot la plantilla de vigilància, per tal de tractar que la gent respecti el que són les distàncies de seguretat entre un i l'altre.
I com es gestionarà l'aforament? Perquè això és important.
Doncs pel que fa a l'aforament general del parc, que en temporades anteriors ha arribat a rebre 3.000 visitants en un dia, s'aplicaran reduccions del 30 al 50% i a les piscines serà més de la meitat. En les atraccions grupals, com la muntanya russa aquàtica o la waterfall, el director ha confirmat que, tot i que les unitats familiars les poden fer servir, es plantegen que funcionin només amb una persona i estan aprofitant el bon temps actual per valorar-ne la viabilitat.
Si la normativa actual permet a les piscines d'ús públic un aforament màxim de fins a 2 banyistes per cada 5 metres quadrats de superfície de la mina d'aigua, nosaltres reduirem en més d'un 50% aquest aforament màxim, de manera que només permetrem un aforament màxim a les nostres piscines d'un banyista per a cada 4 metres quadrats de superfície de la mina d'aigua. Aquestes mesures seran les que, de manera molt general, després caldrà anar detallant-les en el protocol d'actuació per l'afectació de la Covid que estem elaborant i que serà públic i es podrà consultar en el nostre web, les que doncs implementarem per tal que l'activitat, com us deia, es desenvolupi de manera segura, però continuï sent una activitat com és habitualment divertida.
Clar, i aquesta reducció de l'aforament implicarà un augment del preu de les entrades?
Tot i l'esforç extra econòmic que farà el parc i la dificultat amb la qual es preveu la temporada de baixa afluència turística, el director ha confirmat que el preu de partida de les entrades serà el mateix, tot i que insisteixen que la compra es faci en línia perquè és la manera més segura d'evitar contagis i ràpida d'accedir a l'espai.
Vuit i 37 minuts, avui tornen dos mercats municipals. Estem parlant concretament del mercat setmanal de Platja d'Aro i el mercat setmanal de la Bisbal. Començarem explicant el de Platja d'Aro. I és que, clar, la nova fase 1 del desconfinament permet que torni l'activitat dels mercats en un 25% de les parades o en percentatges més alts si s'amplien els espais. Aquesta última opció és el que ha decidit l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro, que a partir d'avui, a partir de les 8, de fet ja deu haver obert fins les 2, torna al mercat municipal setmanal. El consistori ha ampliat la zona a l'entorn de la Masia Bas per poder acollir totes les parades habituals. Habitualment hi havia fins a 150. Doncs s'esponja moltíssim aquest mercat a l'entorn de la zona de la Masia Bas i hi haurà tots els productes que hi havia fins ara, alimentació, roba, calçat. L'Ajuntament preveu que hi vinguin un 70% dels estants i àmbits variats, com a mínim un 70% dels habituals. S'ampliarà, per tant, més enllà de l'alimentació, que ja han estat presents durant les setmanes de confinament. Hi haurà 3 punts d'entrada i de sortida, una distància de seguretat entre les parades, zones de pas per vianants entre 4 i 7 metres, i hi haurà 10 informadors municipals per ajudar els paradistes a localitzar la seva nova ubicació quan s'instal·lin per atendre el públic. Visitar, i recordant-nos això, sobretot la necessitat de seguir les distàncies i les mesures de seguretat necessàries. Per cert, que a Platja d'Aro també coincidint amb la fase 1, va reobrint nous espais urbans, I a partir d'aquest divendres, a partir d'avui, obren els dos parcs de lleure per gossos, el Mas Semi de Castell d'Aro i el de carrer Luxemburg i l'avinguda de París de Platja d'Aro, amb 10 persones d'aforament màxim. Això a Castell Platja d'Aro. En canvi, a la Bisbal reprèn l'activitat avui al mercat, parcialment, això sí, perquè només hi haurà paradetes de productes frescos i hi haurà, això, atenció, 5 punts d'accés.
El mercat s'esponjarà al llarg de tot el centre del municipi i hi haurà 5 punts d'accés controlats per la policia. Els carrers i places on s'ubicarà el mercat seran el carrer Cavallers, carrer Trinitat Aldric, plaça del Castell, carrer Santa Maria del Puig, plaça Major, carrer de la Canonja, plaça Germán Sitjà i plaça Jacint Verdaguer. Els punts d'accés al mercat seran el Pont Vell, el carrer Prat de la Riba, la plaça Jacint Verdaguer, el carrer Sant Jaume i la plaça de la Llibertat. L'accés, el control de l'afluència i el compliment de les mesures socials de distanciament estaran controlats per agents de la policia local i per voluntaris de protecció civil de la Bisbal d'Empordà.
I en aquest cas, en el cas de la Bisbal, quines són les mesures i restriccions que s'apliquen per garantir la seguretat sanitària?
Caldrà respectar la distància de 2 metres amb la resta de la gent i esperar torn formant cua de manera que només hi hagi una persona a primera línia de la parada. A més, serà el mateix venedor-venedora qui donarà els productes demanats. Demanen portar la documentació personal, així com el certificat de declaració autoresponsable emès per la Generalitat de Catalunya.
Una de les moltes empreses afectades pel coronavirus és KiwiHop, una startup nascuda del 2018 com a plataforma d'ajuda per estudiar anglès a Nova Zelanda. La seva fundadora és empordanesa i s'ha hagut de reinventar.
Clar, les empreses que directament impliquen viatges són les més afectades i per això hem parlat amb la seva fundadora, Tania García, que, com dèiem, s'ha hagut de reinventar.
Doncs molts estudiants es van quedar encallats a Nova Zelanda i molts altres amb les ganes d'anar-hi.
Sí, per això van decidir utilitzar Instagram i fer unes petites sortides virtuals a Nova Zelanda. Ens ho explica ella mateixa.
Una persona de les diferents ciutats on teníem els estudiants ens portava a fer un vol. Doncs a la platja, a les muntanyes, als llacs... I llavors va tenir molt bona acollida perquè de seguida doncs, la gent participava, era a través de lives d'Instagram, i bueno, doncs tothom participava i demanava, escolta, pots anar fins allà?
Aquests estudiants d'allà es diuen Hopper, gràcies als quals els usuaris que ho segueixen des d'aquí tenen l'oportunitat de viatjar per diferents ciutats de Nova Zelanda virtualment des de casa en ple confinament.
I com va l'acollida d'aquesta iniciativa?
Doncs ha explicat que és molt bona i que en certa manera els ha donat un impuls.
Que òbviament a nivell d'empresa tota aquesta situació ens ha afectat moltíssim, perquè les fronteres estan tancades i continuaran tancades molt de temps, però sí que a nivell de màrqueting, diguéssim, ens ha ajudat molt, ens ha fet una empuixada molt grossa, hem aconseguit bueno, molts nous subscriptors i demés, i sobretot moltes ganes de viatjar de seguida que s'obrin les fronteres.
Aquesta iniciativa es prolongarà fins al juny amb la intenció d'anar sumant viatges i durant aquests dies també s'estan fent sortejos de guies de viatge, webinars informatius i inspiradors per tal de participar des de casa durant el confinament i fins que es pugui viatjar a la vida real, que esperem que no falti gaire.
Espero que sí, per favor. La Tània García, aquesta emprenedora, esperem que l'empresa doncs, li doni diners per comprar-se un nou cotxe.
El teu gos s'ho mereix. A Mont-ras, perruqueria canina La Trufa. 12 anys d'experiència i de contínua formació ens avalen. Som especialistes en totes les tècniques de perruqueria canina. Tall a tisora, stripping, tall comercial. A perruqueria canina La Trufa ens adaptem a les necessitats de cada gos, perquè cada gos és únic. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota. Perruqueria canina La Trufa. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Visita'ns al web espailatrufa.com o truca'ns al 649-201-429.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
No paris de ballar aquesta nit i ara seguim al Supermatí. Un dels grans maldecaps aquests dies i encara hi queda és el mosquit tigre. Cada any torna i aquest any doncs, sembla que ja ho ha fet i des de diversos ajuntaments doncs, ja comencen les tasques per eliminar-lo, però a més la feina és també de cadascú, de nosaltres, per evitar que es generi... Bé, això ho explicarem, ho parlarem amb en Sergi Travessa, que és el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Deia que és molt important la tasca de cadascú, no?, en evitar que es proliferi aquest mosquit tigre.
Sí, pensem que el mosquit tigre té un radi d'acció molt curt, és a dir, d'allà on ell es cria, no?, amb punts d'acumulació d'aigua fins a on actua, aquest radi és relativament curt, per tant és important que evitem que criï a prop de casa nostra, així evitarem que ens pugui picar. No? És molt important la tasca aquesta de cadascú a casa seu.
Sembla que amb tot el que està passant doncs potser ens hem oblidat del mosquit tigre i dels maldecaps que ens genera. Que pot ser que amb el fet que hàgim sortit menys de casa i que allò que diem, no?, la natura ha anat recuperant el seu espai, pot ser que aquest any ens trobem amb més mosquits tigre?
Vaja, amb el que... influeix bàsicament amb l'aparició del mosquit tigre, són dos factors. A nivell climàtic seria la pluja, les precipitacions, i precisament aquesta primavera ha sigut una primavera plujosa, no? I l'altre és la pujada de les temperatures que portem precisament també aquesta setmana, que estem tenint temperatures més pròpies del mes de juny i juliol. No?
Tot a favor, doncs.
Tot a favor a nivell climàtic. A part d'això, si hem tingut més abandonada doncs, la gestió dels espais com els horts, no?, propis, el jardí de casa, no?, o l'entorn, doncs pot ser que en aquests punts s'hagi acumulat aigua i és en aquesta aigua acumulada on el mosquit tigre es reprodueix. Per tant, hem d'intentar tenir cura d'aquest entorn més immediat, com dèiem abans.
Clar, o sigui, pot ser que el fet que, per exemple, hagin sortit menys brigades municipals al carrer, o jo què sé, penso, per exemple, en la Bisbal, que va ploure i ara el riu s'ha quedat estancat. Això és el caldo de cultiu perfecte pel mosquit tigre.
Bueno, el caldo de cultiu són les acumulacions d'aigua, però des dels ajuntaments s'està treballant per fer aquest manteniment, sobretot del que són els embornals de la via pública, que són punts on de desguàs, on s'acumula aquesta aigua, i a través de la Diputació, de DipSalut, doncs ja fa una setmana que vam rebre l'avís dels ajuntaments per iniciar aquests tractaments amb l'herbicida, d'atacar aquests punts que ja des de fa anys s'estan treballant, ja hi ha una cartografia feta, i són els punts que anem a tractar per evitar, doncs, que el mosquit tigre es desenvolupi. Entenc que des dels ajuntaments no s'ha deixat de fer aquesta feina. Val. Pel tema de la Covid-19, en aquest cas.
O sigui, ja teniu identificats els punts on se solen reproduir. És reproduir, és on s'acumulen. Què és el que fa l'aigua?
És on es reprodueixen. Les femelles, elles dipositen els ous en una paret seca, i aquests ous acaben en l'aigua, val? I és on el mosquit tigre desenvolupa les seves fases de larva, val? I és on ell allà es convertirà en mosquit, que posteriorment passarà a la vida aèria. Val? Són acumulacions d'aigua petites, de menys de 200 litres, no? Això estem parlant de petites basses, de petits safrejos, els plats de sota dels testos, els pneumàtics que ells usats, no? Que si estan abandonats s'hi acumula aigua a l'interior del pneumàtic. Doncs són aquestes petites basses on aniran a parar els ous, i els ous es desenvoluparan amb l'arba. I allà creixerà el mosquit i d'allà sortirà.
Per tant,
ja cap a volar i a picar-nos.
A l'ataque, no? Per tant, no cal una gran acumulació d'aigua, em deies. Simplement amb un petit test que hagi quedat aigua acumulada, allà ja hi ha perill que es reprodueixi el mosquit tigre.
Sí, sí, de fet és més petita acumulació que grans, per exemple, una piscina, encara que sigui aigua no tractada cloradra, no? Que estigui plena, que mai s'hi desenvoluparà el mosquit tigre. Sempre són recipients o dipòsits de menys de 200 litres, on ell es desenvolupa.
I ara és el moment de reproducció, no? O sigui, clar, quin període hi ha entre que es posen els ous i surt el mosquit, per saber, vull dir, si som a temps,
sí, sí,
o no?
El cicle acostuma a ser d'una setmana, val? Pensa que en una setmana es desenvolupa ja el que és el mosquit adult que sortirà a volar. I en un període de 15 dies, des del que una femella diposita els ous fins a que es produeixen dos cicles de reproducció, podrem arribar a tenir 3.200 nous mosquits tigres a partir d'aquella femella. Perquè d'aquesta femella farà entre 80 i 200 ous de mosquit, i la meitat d'aquests que neixin seran femelles. Per tant, la setmana següent, la meitat d'aquestes femelles tornaran a fer 80 o 200 ous, no? Per tant, en 15 dies, d'una sola femella, podem arribar a tenir 3.200 mosquits tigre nou. Per tant, és molt important aquesta feina de prevenció i evitar que la femella pugui deixar els ous en aquestes acumulacions d'aigua dels testos, de qualsevol... no? Dels abeuadors, dels gos, dels animals de companyia que podem tenir en el pati.
I com a curiositat, quant de temps viuen els mosquit tigre?
El període ben bé no el sé, però clar, són insectes que tenen un període relativament curt.
Clar.
I de fet, una cosa interessant és que qui pica són les femelles de mosquit tigre. Ah. Són les que ens venen a buscar la sang. Val? La sang humana s'alimenten les femelles de mosquit tigre.
Val. Però, clar... Per tant, el que hem de fer, al nostre cas, a nivell individual, és eliminar qualsevol resta d'aigua que hagi pogut quedar en llocs oberts.
Sí, sempre que sigui possible, retirar-ho, eliminar-la. En tot cas, clar, per exemple, si tenim un abeuador pel gat o pel gos, doncs, com a mínim, dos cops a la setmana, canviar l'aigua. Val? Evitar que l'aigua estigui més d'una setmana, per això que et deia, com que tarda una setmana tot el cicle de la larva, doncs, si entre els ous i la larva, doncs, si nosaltres al llarg de la setmana buidem dues vegades aquesta aigua, no tindrà temps a desenvolupar-se i arribar a formar-se el mosquit adult.
Val, o sigui, trencar el cicle.
Trencar el cicle, exacte. Sí, sí. I és evitar aquests punts, no? Doncs, com deia, tots els recipients que s'acumuli aigua, Llavors, si tenim safrejos o petits dipòsits per regar, etcètera, podem posar-hi una tela mosquitera, val? Així mai podran, la femella podrà dipositar els ous allà dins i en tot cas no podran sortir els mosquits. Evitar també tot el que és els canals de desguàs de la casa, no? Evitar que s'hi acumuli aigua, de comprovar que l'aigua flueixi, no? Que no hi hagi punts d'acumulació d'aigua. I important. Qualsevol forat que tinguem en un pati empurlanat o així, on s'hi puguin fer petits vessals, no? Petites acumulacions d'aigua, pues, tapar-los o per evitar, a fi d'evitar que s'acumuli l'aigua.
Has dit d'una única família, d'un sol ou, pot haver, és això, no? Una gran quantitat de mosquits. Sí. Quants ous es poden posar en un espai petit com un test, per exemple?
Clar, pensa que són molt petits, no els veiem a ull nu, els ous, no? Necessitem un microscopi per veure'ls. I ja et dic, d'una sola femella pot fer entre 80 i 200 ous, per tant...
Quant de temps fa que parlem del mosquit tigre? Perquè no és una cosa de tota la vida. Quan va arribar el mosquit tigre?
Bé, que se sàpiga, Europa apareix a finals de la dècada dels 70, a la zona d'Albània, i a poc es va estenent per tota la conca mediterrània, arribant fins i tot a països més interiors com Holanda o Suïssa, i el que és a comarques gironines, les primeres deteccions són de l'any 2008. Es creu que potser l'any abans, el 2007, ja hi eren, però la primera vegada que es detecta és l'any 2008, per tant estem parlant de fa poc més de 10 anys. Sí. Arriba, de fet, és d'origen asiàtic, arriba des de l'Àsia.
Pot ser que sí, coincideix amb la percepció que tenia jo, no? D'una cosa d'uns 10, 12 anys, però no abans, no abans. I com va arribar fins aquí? Com arriba un mosquit com aquest?
Clar, de fet, és el paradigma d'espècie oportunista, el mosquit tigre, perquè ell aprofita de l'activitat humana, no?, actual, no?, globalitzada, de transports de mercaderies per tot el món, per expandir-se i arribar a colonitzar pràcticament el món sencer, no? Ell es mou molt a través de, com deia, del transport de mercaderies i es calcula, sobretot, a través dels pneumàtics usats, dels pneumàtics ja utilitzats, no?, on viatgen aquests els ous, viatja el mosquit amb estat d'ou, esperant que, doncs, en aquest pneumàtic s'acabi acumulant aigua i que aquest ou es pugui desenvolupar i formi, doncs, la larva i el posterior mosquit. I es calcula que així, arran del transport, ha anat colonitzant, ja, com deia, pràcticament tot el planeta.
Carai. I per què és tan problemàtic?
Bé, de fet, arran d'això que dic, no?, d'aquesta gran potencialitat que té expansiva, no?, de colonitzar, doncs, des de la UICN, la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, està considerada una de les 100 espècies exòtiques invasores més perilloses que existeixen. Doncs una banda per això, per la gran capacitat que té d'expandir-se, i llavors també perquè té aquesta capacitat de transmetre malalties que en certes zones del món, doncs, està provocant grans problemes de salut a la població. El cas d'aquí a Europa, amb un sistema sanitari, no?, i més fort, teòricament, doncs sabem que hi ha hagut casos de dengue, de zika, de chikungunya, no?, d'enfermetats d'altres zones del món, no?, per exemple, un turisme d'aquí que se'n va de turisme a aquests països, el pica, s'infecta d'aquesta malaltia, ve aquí el pica un mosquit, i aquest mosquit pica una altra persona i pot arribar a transmetre, doncs, alguna d'aquestes malalties. També en el cas dels gossos, doncs, també pot ser que transmeti la leishmaniosi, hi ha casos, val? Per tant, també té aquest risc, no?, de transmissió de malalties.
Doncs avui hem parlat al Supermatí amb en Sergi Travessa, que és tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell. Sobretot recordem, això, evitar qualsevol acumulació d'aigua, per petita que sigui, sobretot les petites són les més problemàtiques. Sergi, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tinguis molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, igualment.
5 minuts, menys de 5 minuts per arribar al final del programa. El que farem ara és una previsió del temps ampliada. Quin bon rotllo aquesta sintonia per acabar el programa, Albert.
I tant.
Escolta, molt interessant això que ens deia ara en Sergi Travessa, d'evitar qualsevol acumulació d'aigua, per evitar la proliferació del mosquit tigre, que és una tasca de tots. Sí. Després ens queixem.
Exacte, tasca que hem de fer tots. I també afegir, m'ha agradat molt el comentari del factor climàtic que està a favor, no? Perquè aquesta setmana hem tingut ja temperatures pròpies del juliol pràcticament, i també venim d'una primavera extremadament plujosa.
Molt bé. Doncs, a veure, hem tingut una setmana amb unes temperatures altíssimes.
Molt altes. De fet, te'n recordes quan parlàvem que el Servei Meteorològic havia tret un estudi en el qual parlaven que a l'estiu arribaríem a temperatures mitjanes de 20 graus i, per tant, és quan es reduïa la probabilitat d'expansió del virus un 50%.
Diguem que això ho hem superat amb escreix aquesta setmana.
Sí, aquests valors són de temperatura mitjana. Doncs,
val,
si fa un any o la mitjana es situa al voltant dels 15-16 graus de temperatura mitjana diària, sí? Doncs hem acabat la setmana amb valors, per exemple, ahir, de 22 graus de temperatura mitjana i amb temperatures màximes de 31 graus, per exemple, ahir a la Bisbal.
22 de mitjana, eh?
22 de mitjana, eh? Això vol dir, al llarg del dia, no és només sumar la màxima i la mínima i dividir per dos. La mitjana és acumulant totes les hores que tenim de temperatura, fer el sumatori, la integral aquesta, i treurem aquest valor que és el mitjà del dia. Llavors, 22 graus és que són valors propis del mes de juliol per la nostra zona o de finals de juny.
Clar, m'agrada aquesta distinció entre la temperatura mitjana i la temperatura màxima, perquè que hagin tingut una temperatura mitjana de 22 graus implica que la màxima és molt alta.
Exacte, la màxima ha estat molt alta, i com dèiem, no, aquests 31 graus a la Bisbal, però també a la zona litoral. De fet, hem tingut valors molt alts de temperatura a l'estiu. Poder notem més calor perquè hi ha xafogó, però és que no hem tingut exageradament xafogó, perquè hem tingut una mica de vent de component nord aquesta setmana, i de fet, entre dilluns i dimecres, la temperatura màxima s'ha registrat a la meitat nord de la comarca, sobretot Torroella de Montgrí, tenia més temperatura màxima que la Bisbal d'Empordà, quan normalment és al revés. I per què això? Perquè teníem aquest component de vent nord una mica rescalfat, és un vent sec i per tant puja la temperatura, i no hi havia una humitat elevada que ens fes entrar a xafogó, que la xafogó ens dona més sensació de calor, però baixa el registre que marca el termòmetre.
Molt bé. Llavors això, es manté el cap de setmana però una mica a la baixa.
Sí, es manté el temps assolellat, amb alguns núvols prims, ho comentàvem, però majoritàriament assolellat, i temperatura que comença a normalitzar-se. Tendirà valors, ja no parlarem de 31 graus de màxima, per exemple, el diumenge, sinó que quedaran cap als 26-27 graus. Farà calor, però més moderada.
Escolta, i un dubte. En teoria encara no ens podem banyar a la platja, en teoria, però si ho féssim, a quina temperatura ens la trobaríem?
Doncs freda, tot i que es troba amb una anomalia positiva, és a dir, està un grau i mig per sobre del que tocaria, és freda, perquè ara mateix, per exemple, el dimecres que va sortir en Josep Pasqual, va mesurar 18 graus de la temperatura del mar a l'Estartit.
Això és una temperatura d'estiu o encara no?
No és la temperatura d'estiu. De fet, quan comença l'estiu encara és freda, i fins a finals d'estiu no és quan està més calenta, podríem dir. Llavors, 18 graus és freda, eh? Jo em costaria molt banyar-me.
Doncs espereu-vos, que tothom s'esperi. Sobretot perquè legalment, si no hi vas a fer esport individual dins del teu municipi i no has anat en cotxe, és que clar, les circumstàncies són complicades. No hi has pogut anar en cotxe a la platja per banyar-te. I tu no pots agafar el cotxe per anar